Tarda, reprenem el ple en la part de l'audiència pública. Donarem pas primer a aquelles persones que han demanat la paraula. En primer lloc tenim la senyora Maria Jesús Ginesta. Està a la sala? Maria Jesús Ginesta? Sí, doncs endavant, si es pot apropar i li aproparan un micròfon perquè pugui formalitzar la seva pregunta. Prego silenci a la resta per escoltar aquesta senyora. Gràcies.
Gràcies. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Me dirijo a usted como vecina de San Cugat, que podamos encontrar juntos soluciones que beneficien tanto a los ciudadanos como a los proyectos que hacen crecer a nuestra ciudad. Vivimos a escasos metros del campo de fútbol del club San Cugat de Jaume Tubau, un club que ha crecido muchísimo, hoy cerca de 50 equipos, y que sin duda representa una parte importante del tejido deportivo y social del municipio. Este crecimiento merece reconocimiento, pero también una reflexión, porque lo cierto es que este desarrollo ha tenido un impacto muy duro para quienes vivimos junto al campo. El fin de semana, que debería ser un tiempo de descanso, se convierte para nosotros en un maratón de ruido. Partidos desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo. Silbatos, tambores, trompetas, petardos, música, gritos. A todo esto se suma la llegada de equipos de fuera con el consiguiente tráfico, dificultades para aparcar, la saturación de un espacio que ya no da más de sí. Y lo más complicado es que todo esto sucede a pocos metros de nuestras viviendas. Literalmente, el entorno no está preparado para absorber este nivel de actividad. No vengo a oponerme al deporte ni al club. Valoro lo que representa para los jóvenes y las familias, pero creo que hay margen para mejorar la convivencia. Y por eso quiero proponer algunas posibles soluciones que podrían ser consideradas. Por ejemplo, aislamiento acústico de las gradas, que están situadas justo al lado de las viviendas. Una intervención en esta estructura podría ayudar a amortiguar el ruido. Otra propuesta, pues, por ejemplo, reubicación de las gradas hacia el otro extremo del campo, más alejado de las casas, donde el impacto sería mucho menor, ya que hay un parque. Otra, reparto de los partidos en otras instalaciones municipales, como las de la zona de la Guinardera, que están mejor preparadas para acoger una actividad tan intensa y continua como esta. Los fines de semana se podrían utilizar para hacer los partidos de fútbol. Además de las propuestas que he mencionado, aislamiento acústico, reubicación de gradas, control de accesos y redistribución de partidos, querría añadir una reflexión más profunda y quizá más ambiciosa. Creo que la mejor solución, la más justa y sostenible para todos, sería pensar en un espacio nuevo, adecuado, planificado desde el inicio, donde tanto el club de fútbol San Cugat Jaume Tubau como los vecinos podamos convivir sin conflicto. Un espacio deportivo moderno, con instalaciones bien diseñadas, alejado de las zonas residenciales donde los aficionados puedan disfrutar del espectáculo del fútbol con toda la energía que eso conlleva y donde quienes vivimos cerca no tengamos que renunciar a nuestro derecho al descanso. En una nueva ubicación es una apuesta por un futuro de San Cugat, porque si el club sigue creciendo, como parece que ocurrirá, el problema también crecerá. Y ahora estamos a tiempo de prevenir conflictos mayores. Estoy convencida de que si se escucha a todas las partes y se actúa con visión, podemos convertir esta situación en una oportunidad para mejorar, para convivir, por la salud mental y para demostrar que en San Cugat el desarrollo va de la mano del respeto y del sentido común. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Núria Escamilla, regidora d'Esports, per donar resposta.
Bona tarda, Maria Jesús i veïns de Collfabà i del ZEM Jaume Tubau. Abans de tot, m'agradaria aclarir uns conceptes que vull socialitzar i vull compartir amb vostès perquè entenguin com funciona. El ZEM Jaume Tubau, com Camp Magí, com Mirasol, són camps de futbol municipals. Val? Llavors, els clubs sol·liciten aquests equipaments per realitzar la seva activitat. I l'Ajuntament cedeix gratuïtament als clubs perquè entenem que fan una molt bona feina d'activitat esportiva per la ciutat, d'oferta esportiva per la ciutat, i així estem treballant. Ho dic perquè quan vostès diuen que hi ha un creixement del club, els espais són els que són i no hi ha creixement del club, tot i que vostè consideri que hi ha més intensitat d'horari doncs, esportiu. Llavors, un cop aclarit aquest concepte, els hi voldria comentar que efectivament el Zem Jaume Tubau doncs, té pros i contres, perquè un dels pros és doncs, que està ubicat en el centre de la ciutat, per tant, molta gent es pot desplaçar a peu, per tant, doncs, afavoreix que no hi hagi desplaçament en cotxe, però també certament està doncs, a prop de les cases, no? I això doncs, pot doncs, tenir un disconfort pels veïns. Comentar-los que en breu també defensarem una moció presentada per Vox en aquest sentit, i ho comento perquè és rellevant que quan vostès diuen doncs, els sorolls, que sàpiguen doncs, que es van medir, però sobretot hi ha una cosa que és molt important, que és que segons ja, la llei que va entrar en vigor el 29 de març del 2025, tota aquesta protecció contra la contaminació acústica, i escoltin bé això, resten excloses del compliment dels valors límit d'immissió sonora en les activitats esportives que es desenvolupen en els equipaments esportius. Tot i així, d'acord? Tot i així, entenem que ens hem d'entendre entre els clubs doncs, que relacionen en el ZEM o en altres espais de la ciutat i els veïns. Hi ha d'haver doncs, una bona relació i al final doncs, un bon enteniment. Llavors, per una part, comentar-los que algunes de les propostes que diuen doncs, ja es veuen que són inviables, és a dir, posar la graderia a l'altre costat, com diuen, ja la pista de hockey. A la Guinardera ja es fa servir també com espai per realitzar activitats esportives, és a dir, tots els espais municipals estan ja utilitzats, no n'hi ha cap d'infrautilitzat, per tant, és difícil la vehiculació en aquest sentit. Però sí que estem treballant amb l'actualització del reglament d'ús de les instal·lacions doncs perquè entenem que hem de poder reduir doncs, l'impacte acústic doncs, derivat de l'activitat esportiva i ens hem posat en contacte ja amb els clubs doncs, perquè també entenguin doncs, la sensibilitat cap als veïns i al final el que volem tots és que hi hagi un bon enteniment. Llavors, estem regulant doncs, les diferents franges horàries i també la regulació d'entrada i doncs, d'instruments d'animació a dins dels equipaments esportius. I a la llarga, efectivament, i tant que es pot pensar en un equipament doncs, més allunyat i, de fet, doncs, del nucli urbà, certament estem pensant doncs, en poder ubicar-ho doncs, no en el centre com ha quedat ara Jaume Tubau quan en un inici es va realitzar no estava pas al centre de la ciutat, però ara sí, i estem pensant doncs, en poder altres zones doncs, de la ciutat doncs, per poder albergar un camp de futbol.
Gràcies. Si vol afegir alguna cosa més, endavant, sí.
Moltes gràcies. Mira, jo volia dir-te que aquest cap de setmana, per exemple, que s'han fet petards, música, no jugava ningú, però hi havia la música a tope, tot el que vulguis, no? I van medir a la cuina a casa meva, 80, no sé com es diu, decibelis, es diu? Sí, 80, a la cuina de casa meva. Jo tinc a nens, els meus fills, que estan estudiant i s'estan esforçant moltíssim, i no poden estudiar, no es pot, o sigui, per parlar nosaltres a casa hem d'anar per WhatsApp. Així estem, no tots els tres partits, però bueno, ja tenim aquest, és que és massa. Jo vaig anar a parlar amb la gent del futbol i va venir els Mossos d'Esquadra i tot, o sigui que hi ha lio allà, O sigui, vaig perquè veia els tambors i va dir, sisplau, deixeu els tambors que fan la trompeta, la flauta, els xiulets, i no van voler. I què fem, un enfrontament? No, això l'Ajuntament ha de posar, ha de fer alguna cosa. Nosaltres no podem viure així. Jo pago el mateix IBI que tota la resta de Sant Cugat. Ai, no, és que em sembla, de veritat, que em poso molt nerviosa perquè això crema molt i cada cap de setmana i de dissabte a diumenge. Bueno, només era per dir això, aquesta cosa.
No.
Endavant.
estarem amatents doncs, en aquesta casuística d'aquest cap de setmana i estarem amatents també doncs, a les pròximes. La meva pregunta és, més que res per tenir el context, aquesta molèstia ha sigut esdevinguda en els últims un any, sis mesos, tres mesos, de fa molt temps i fins ara no s'havien queixat. D'acord, gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a la segona petició d'intervenció per part de les persones que han registrat alguna pregunta. El senyor Joan Soldevila, si es pot aixecar i li atenxen un micròfon. Gràcies.
Hola, bona tarda. Compareixo aquí com a veí del barri de Can Barata. En primer lloc, deixar constància que d'un temps cap aquí s'està treballant des de l'Ajuntament per tancar el tema de la inscripció al registre del nostre barri. És just que es reconegui aquest fet. Ara bé, aquest treball no està portant a la fi d'aquesta situació. Fa 14 mesos que es van carregar els treballs tècnics i jurídics a un gabinet extern. 14 mesos. Fa 6 mesos que el projecte inicial hauria d'estar aprovat. En fa 4 que l'equip redactor extern ha lliurat el document a l'Ajuntament per la seva aprovació. Sincerament, jo no sé què estan fent. La meva sensació és que estan marejant la perdiu, com col·loquialment es diu. Hem tingut 4 reunions amb diferents interlocutors de l'Ajuntament. A cada una d'elles, la versió que ens han donat ha estat diferent. Senyor alcalde, això no és seriós. Així no es pot treballar. Crec que amb el temps que ha passat ja ha arribat l'hora de decidir. No té sentit tantes dilacions quan estem parlant de temes ja tancats des de fa molts anys. Cal tancar el tema ja. Des de la meva posició com a vocal de l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata, dona la sensació que això realment, sento dir-ho, però és una olla de grills. Posi ordre i determinació per decidir i tancar aquest tema. No puc admetre més demores negligents per part d'aquest Ajuntament. Un altre tema que vull posar en el seu coneixement és que no podem permetre que el regidor d'Urbanisme ens convoqui en una reunió, primer a mi sol, per error, diuen, després a tots els membres de la Junta i després no es presenti la reunió. Després de fer-nos canviar la data 3 vegades i fer-la el dia abans de Setmana Santa. Senyor Pedrós, el meu temps val com a mínim tant com el seu. Si ens convoca una reunió, encara que li faci mandra, hi ha d'anar. Pel que fa al contingut de la reunió, quedava clarament especificat, per escrit en un mail, que se'ns lliuraria el document del projecte inicial per al seu estudi i posterior discussió. No ens van donar res. Senyor alcalde, això no és seriós. Finalment, aquest divendres, em refereixo al divendres abans del ple que havia de ser quan va haver la tallada la de llum, un dia abans del ple, potser és per casualitat, ens van lliurar aquest document. Exigeixo a aquest Ajuntament que tanqui aquest tema i respecti el ciutadà durant tot el procés.
Moltes gràcies. Li asseguro que som tan interessats com vostè en solucionar tots els problemes i també els de Can Barata, s'ho cregui o no s'ho cregui. El que passa que jo també entenc que tot no és tan fàcil com voldríem, sí o no?
Bueno, el que jo he dit, em sembla, vull dir, qualsevol cosa que hagi dit que no sigui veritat, me la poden rebatre.
Vol afegir alguna cosa, senyor Pedrós?
Sí. Sí, jo només voldria afegir que el document el tenen vostès i estem a l'espera que ens el remetin a veure amb les seves consideracions. Tan aviat ens el presentin, doncs aquest document nosaltres intentarem aprovar-lo. Així és fàcil. Ara també li dic que aquest document ha costat d'arribar a un consens important per evitar que els veïns de Can Barata paguin més del que realment estava previst en el primer projecte. I dic així, a mi ho han transmès els serveis jurídics i els serveis tècnics. Entens? I crec que amb aquesta nova proposta que s'ha fet hi ha alguns avantatges i alguns enfocs del plantejament d'aquest projecte de reparcel·lació que poden ser favorables als interessos d'uns quants veïns de Can Barata. Això també li dic. I per últim, també li vull dir que el dia que us tinguin que no vaig vindre jo vaig saludar perfectament al hall del vestíbul i vaig dir que tenia un encàrrec de l'alcalde que tenia que anar a un altre lloc. crec que va ser ben atès pels serveis jurídics i pels serveis tècnics, i en aquest sentit tampoc voldria entrar en personalitzar, perquè jo no sóc important en aquest tema. El que és important en aquest tema és que això avanci, i abans es farà perquè els serveis tècnics, serveis jurídics i els seus assessors que hem contractat últimament doncs es posin d'acord, res més, i a partir d'aquí totes les ganes de que això avanci. Vull dir, jo crec que en aquest tema s'hi han dedicat més esforços dels que en qualsevol altre tema s'hagin pogut dedicar, que són més lents o no. Escolti, jo crec que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i després de 20 anys de no fer res, jo considero que estem anant prou bé. Gràcies.
Bé, bueno, no, jo l'hi he plantejat, però bueno, és igual. L'advocat que nosaltres hem contractat ha rebut un mail dient que es tracta subjecte a aclariment correccions. Si després de 14 mesos de tenir l'informe sobre la taula encara estan mirant si està subjecte a aclariments, a correccions, a esborranys, vull dir, això ho hem de matar. O sigui, hem de tancar el tema. Vull dir, siguin valents, posin a sobre la taula tot el que considerin oportú. Jo no he dit, jo no m'he tancat mai a discutir de qualsevol cosa, però és que no entrem mai en matèria. Sempre estem que ens reunim amb un agent i ens diuen que això és definitiu. Ens reunim amb uns altres que es pot negociar. Ens reunim amb uns altres i, clar, vull dir, posin un sol interlocutor, una persona qualificada, vàlida, i tanquem el tema d'una vegada. És que és així, vull dir, no podem estar. Cada vegada ens assentem davant de gent diferent. Cada vegada l'opinió que ens donen no és la mateixa. Amb la qual cosa, jo crec que avui és tancar aquest tema. Ja està.
Sí, senyor Pedrós, digui.
El comentari. Nosaltres som els serveis tècnics i els serveis jurídics. La relació sempre està amb els serveis tècnics i els nostres serveis jurídics. No hi ha ningú més que relacioni amb vostè. Som aquests. Així de fàcil. I si en tot moment, en aquest tràmit, se li ha enviat un document, és perquè estem oberts a les seves observacions, perquè si vostès, amb el seu despatx jurídic que tenen, ens poden fer alguna aportació, tenen alguna manera de rebaixar encara més els imports que en aquests moments surten de la reparcel·lació, això vol dir que estem oberts a fer-ho. Vull dir, si de la depuradora que vostès tenen es considera que vostès només aprofiten un 50%, doncs el que estem fent a la reparcel·lació és que l'altre 50% no els hi carreguem com es podia fer en d'altres moments, evidentment. Per tant, escolti'm, no, si no vull fer un diàleg. Jo, a veure, senyor Soldevila, senyor Soldevila, jo només li diré, quantes vegades m'ha vingut a veure? Tinc les portes obertes sempre per vostè. L'escolto els plens, escolto sempre que puc. Els serveis tècnics estan treballant, els serveis jurídics estan treballant. Vull dir, estem en contacte amb els seus juristes. Vostès tenen juristes que són els interlocutors tècnics. Sabem molt bé que vostè també s'hi posi i vulgui intervindre, fantàstic. Però tenen uns interlocutors tècnics, vostès. Tenen un despatx potent que està amb vostès i que està defensant els seus interessos, per tant, a veure què surt d'aquesta reparcel·lació. Jo em sembla que més tracte amigable i professional és difícil. Sincerament, jo ho veig difícil. Per tant, jo l'únic que voldria, li dic sincerament, que això avanci el més ràpid possible i que els veïns tinguin que pagar el menys possible. Si vol, a la torera jo no voldria fer-ho. Dic, miri, paguin tant, cada parcel·la 80.000 euros i ens quedem tan tranquils. Doncs pues no vull que passi això. Si vol ser així, jo no vull que passi això. No sé, si vol que ho fem així.
No.
Pues ja està.
Jo el que vull és que es tanqui. És que ha tret el tema de la depuradora. El projecte que ens han enviat està al 100%. Vull dir, és que, un diu que sí, l'altre diu que no, l'altre diu que el 50%, un interlocutor i tanquem. Ja està.
Ha quedat clar, senyor Soldevila, ha quedat clar. Ho deixem aquí i continuem treballant i fem les reunions que facin falta per arribar a la millor solució possible. Gràcies. Té la paraula el senyor Rosa Maria Marquès. Si li poden acostar el micròfon.
Bueno, a veure, jo primer volia donar-li al senyor Brugarola la benvinguda a la nova tasca del bienestar animal. Llavors, soc la Rosa Maria de la protectora Cau Amic. Nosaltres, com Cau Amic, hem reunit les tres protectores que hi ha en el municipi, el PAS, la Ciutat dels Gats, nosaltres, i aglutinem tots els alimentadors del carrer que donen de menjar als gats. Vale. Llavors, ha sigut un èxit, perquè al principi, quan ens vèiem, pues, no dèiem res, això són mis gatos, tus gatos, però ara hem decidit que amb la nova llei que s'ha posat en marxa, els gats no són nostres, són de l'Ajuntament. Nosaltres serem unes persones que treballarem per atendre els gats del carrer, però necessitem l'ajuda total perquè vostès són els propietaris dels gats que estan al carrer. Llavors, volem que es faci, perdoneu, perquè porto les ulleres però les porto a la mà. Espera't. Demanem urgentment una reunió, ja vam tenir una reunió amb el senyor Bruguerola la setmana passada, però una reunió amb totes les persones que estan dintre del benestar animal dels gats. I volem que ens agradi que es tornessi a posar en marxa el benestar animal en el temps del senyor Puigdomènec, que vam adelantar molt en aquell moment. El que passa que després s'ha quedat superestancat. És dir, es va adelantar, no hi ha més... com si no tinguéssim gats en el municipi. I quan vostès sàpiguen la quantitat de gats que tenim al carrer, és per posar-se les piles. I també demanem la gatera. La gatera se'ns la va oferir, vam anar a mirar-la, vam fer la foto i allà està. Però és que està derruïda, perquè des de que es va fer ara, a part de la quantitat d'herba que hi ha, les casetes han caigut. Llavors, aquest grup, molt canyeros perquè saben, són joves i poden fer-ho, s'ofereixen a tornar a posar les casetes bé i automàticament que durant un temps siguin per nosaltres, és a dir, per les tres associacions que ens posem d'acord per posar els gats que nosaltres agafem del carrer, els esterilitzen, però després imagini's vostè que l'operin i després el fotin al carrer, al sortir del veterinari, pues, al sortir de l'hospital vostè. Llavors necessiten un lloc només per estar dos o tres dies que es refan i després aquests gats del carrer els posem una altra vegada al carrer perquè han viscut sempre. Però tota la quantitat de gats que han anat naixent ara els agafem i els donem en adopció i obliguem a que la persona que l'adopti els esterilitzi. Però l'ajuda que necessitem ara de poder tindre un lloc per poder posar els gats en el moment que s'està refent una operació o malaltia, ho demanem. El lloc és molt petit, en un lloc una mica peligrós, perquè passen una autovia i no sé quantes coses més per allà, però per almenys ens serveix per posar i refer-se algun dels gats. Llavors, però la demanem que ens la donin, però sense càrrecs econòmics. Nosaltres... Però no de fer el que demanaven per poder tindre la gatera. Si era com un hotel de quatre estrelles, era impossible. Dos personals, ja ens hem... Si hem pogut reunir-nos tots, i estem la majoria aquí, també podem, pel bé dels gats, entendre'ns i arribar a una finalitat que sigui bona. Jo ara us passo als meus companys, que és la Mar i el Santi, que us explicaran més o menys el que hem pensat. I, el senyor Brocarola, ho sento.
Sí, si li sembla...
S'ha ficat vostè... Té molta feina, però tenim que confiar i jo estic segura que arribarem a poder parlar, potser no tot, però el màxim. Ara passem a la mà.
Si li sembla, anem a pams. Ho dic perquè també hi ha més persones que volen intervenir entre el públic, hi ha més temes per parlar. Sembla, senyor Brugaroles, que doni resposta a les coses que ha comentat la Rosa Maria Marquès.
Bé, hola, Rosa Maria Marc, Santi, i els socis i persones vinculades del CAU i també de PAS que veig aquí al públic. Bé, no, ara ho deies, no? Jo és una tasca que estic afrontant amb il·lusió i amb ganes, per mirar d'arribar a una situació que és com la que crec que hauria de ser en la majoria dels àmbits, no? Que és una col·laboració estreta i que funciona entre administració i les entitats representatives dels col·lectius pels quals treballem, no? La qüestió animalista és evident que és una sensibilitat que s'ha intensificat molt ja fa bastants anys, però que va cada vegada més, i que per tant el que hem d'aconseguir com a administració és donar-ne resposta, no? I anar-nos adaptant a un marc que a més evoluciona i canvia. Ara feies menció d'aquestes novetats legislatives, etc. No? Per tant, nosaltres també ho hem de fer. Hem de donar compliment a un programa que el tenim, hem de tenir un pressupost més sòlid i més estable, més sòlid i més estable, per exemple, pel que parlàvem l'altre dia, aquesta setmana mateix, no? De que les esterilitzacions i si interromps és com si haguessis llançat els diners de les que has fet prèviament, no? I aquí hi ha d'haver una continuïtat i una permanència, no? I per tant això ho hem d'aconseguir fer i ho farem, eh? I també ens hem de dotar d'un marc normatiu que estigui actualitzat en funció de la nova normativa i en funció també de les peculiaritats, de les singularitats que anem aquí pactant a Sant Cugat, no? Ja sabeu que tenim la intenció de constituir aquest Consell i dins d'aquest Consell doncs, de debatre d'allò que calgui, d'arribar a consensos perquè tinguem aquest marc normatiu que transposa normes que són supramunicipals però que també concreten tot allò que ens calgui aquí a Sant Cugat perquè aquesta relació entre entitats i ajuntaments sigui fluida i profitosa per al conjunt de la societat i que al final proveeixi això que realment tothom volem, que és benestar animal, que és el que volem, no? I per això estarem aquí, no? Jo crec que ens en sortirem. La qüestió de la gatera serà un bon exemple. És una qüestió que tenim aquí, una petitíssima infraestructura, però que hem de replantejar segurament la manera de com s'hauria de gestionar i que vaig prendre molt bona nota tant del que dieu avui com del que vàrem parlar ara la setmana passada, no? Perquè segurament el camí per desllorigar aquesta qüestió passa pels plantejaments que fèieu, que crec que tenim aquí una oportunitat. No sé si hi haurà alguna paraula més, de moment no seria aquí.
Jo us proposo, ja que heu demanat una nova reunió, que d'això i de tot el que vulgueu parlar ho afrontem en una reunió. Ho dic per no acaparar tot el temps que tenim, que ens queda poc, d'audiència pública. Em escreix, però si voleu continuar...
Perdó, sóc el Santi. Només el que demanem és que es compleixi la llei. La llei de benestar animal, concretament amb el que fa a les colònies felines, els gats de carrer, que ara són gats comunitaris... L'Ajuntament està darrere de molts altres ajuntaments molt més petits i amb molts menys recursos. Llavors, ens agradaria que féssiu un sprint i es situessin, si no capdavanter, que fos un orgull pels veïns i veïnes de Sant Cugat, que es tractin bé els gats de Sant Cugat, almenys en el peloton d'ajuntaments que compleixen parcialment la llei. La llei obliga l'Ajuntament, i és molt clara, no hi ha interpretació possible, moltes coses. La primera, alimentar-los. S'han d'alimentar els gats de carrer i els responsables són vostès. Quina és la partida, quin és el pressupost per alimentar els gats de carrer a Sant Cugat? Zero. Nosaltres portem un llistat que hem fet, que és, no és total, d'uns 625 gats. Probablement siguin una tercera part, com a poc. Això representa 50 quilos de pinso al dia, a 80 grams per gat i dia, que ja paguen molts ajuntaments. Sant Cugat, zero. L'únic que demanem és que es compleixi la llei, amb el que es pugui. Ara per ara no es compleix. Moltes gràcies.
Endavant, endavant. T'escoltem.
És la presentació del llistat de les colònies que hem fet durant tot aquest temps. Vale? El llistat són 625 gats registrats amb un total de 280 sense esterilitzar. Queda molta feina per fer. Era tot un escrit, però era bàsicament perquè quedi constància de la problemàtica que tenim a Sant Cugat, que és molt gran. Gràcies.
Però brevíssim per agrair-vos novament tota la feina que veniu fent des de fa tants anys en aquest àmbit i tot l'impuls que esteu fent, no? Amb una cosa que, a més, insisteixo, la sensibilitat creix i que estic personalment, i jo crec que tot el govern, amb moltes ganes, diguem-ne, d'assolir aquest punt que ens permeti, col·laborant, no?, fer aquestes passes que en Santi deies, no? Nosaltres jo crec que hem de ser ambiciosos, com a mínim ara situem-nos, no?, on hauríem de ser-hi, però no perdem el punt de vista de mirar d'excel·lir i d'anar doncs, tan lluny com siguin capaços. Però gràcies novament per la trobada, per ser-hi aquí avui i per tants anys de feina altruista que veniu fent en aquest àmbit que compartim. Gràcies.
Moltes gràcies. Una nova paraula, la del senyor Juan Lobo. Es troba a la sala. Senyor Juan Lobo. Si li poden acostar el micròfon, sisplau.
Puc seure. Només quatre paraules. Fa ja des del 2018 que vinc als plens, sempre per lo mateix, hi ha moltes persones que em coneixen i em sap greu fer-me pesat. Però he arribat a la conclusió que Sant Cugat està dividit, totalment dividit. Hi ha del centre mig cap avall persones grans, generalment ja d'edat, i del centre cap amunt, que som nosaltres. Quan vaig venir a Volpelleres vivíem 80 apartaments més. Ara penso que som més de 9.000 persones. Persones grans, moltes mares amb carrets i fills petits, moltes senyores grans que van a comprar amb carret, i tot això a dalt no està pensat. A baix sí. A baix m'he donat compte que hi ha moltes parades en plataformes, que, bueno, és diferent. I em sap greu de que aquesta part de poble nou sigui, està habitat per gent que ve d'edat mitjana, que recién casats, etc., que comencen, però es trobaran el mateix, si seguim igual, es trobaran el mateix problema que nosaltres. Que nosaltres caiem de l'autobús perquè no hi ha plataformes, no ens poden ajudar. Hi ha autobusos que sí, hi ha conductors que baixen d'una banda i podem baixar millor, però jo ja he trencat el meu carret de compra i m'he comprat un altre. Gerardo ja ho sabia perquè li vaig passar una foto. Seguim igual. Jo és l'últim ple que vinc. Tinc 83 anys i m'he cansat. L'únic que tinc que pujar, gràcies a que hi ha uns conductors meravellosos, no tots, sempre hi ha un que no, però la majoria són grans conductors que saben la porqueria d'elements de trànsit que tenen, que són uns autobusos del 1900 i pico, que hi ha autobusos amb més de 2 milions de quilòmetres i que estan fent lo impossible. Ja sé que hi ha un problema entre l'agrupació
l'àrea metropolitana.
Exacte. Entre ells, Moventis i vostès i l'Ajuntament, ja ho sé. Però això si segueix així, poca gent arribarà als 83 anys de la part alta vius perquè comencen a passar coses que vostès no sé si se n'entenen. Senyores grans que cauen, és un problema, però no el viviu. Hi ha una persona aquí que viu perfectament, que coneix perfectament els problemes que tenim. Els coneix. N'ha resolt bastants. Per exemple, l'últim, que em matant perfecte a mi, d'una plaça d'estacionament d'autobús de 20 metres s'ha convertit en 40, l'autobús ja pot arribar, però ha deixat d'arribar ja, perquè ens hem donat compte que hi ha una branca que surt i que dos autobusos han trencat i el seu retrovisor. Esperem que es talli aquesta branca i els autobusos tornin a poder-se acostar, cosa que en tot Volpelleres no hi ha cap lloc en què l'autobús pugui arribar totalment a la vora de la Cera i poder baixar tranquil·lament i pujar tranquil·lament. No en queden, n'hi ha pocs. Gràcies a l'equip de manteniment i mobilitat, el meu està solucionat, però he tingut que fer planells, lluitar molt. Ja ve això de l'anterior vostre... i em falta vocabulari, ja se me'n va tot. Per això dic que no tornaré més, perquè he acabat. Però conec persones d'aquí que estan conscients i que estic segur que faran el que pugui per poder-ho solucionar. És l'últim, em despedeixo de vosaltres, estic molt content de que tots sou joves i teniu feina per fer, però ja no em veureu més aquí, per Sant Cugat, el que vulgueu, perquè jo baixo cada dia amb autobús, cada dia. El 9, el 7, ai, em deixo una cosa important, perdona. L'autobús 2A, la línia L2A, té una parada fictícia secreta en el carrer Vic, a baix de tot, que el que fa és despistar, perquè ningú ho sap, no hi ha parada, no hi ha res, hi ha un tros petit, para, em puja a mi, perquè no hi puja ningú més, em puja a mi i a darrere fa cua, la cua no passa perquè és un sol carril amb vorera i a veure si el canvieu i el poseu a 7 metres a la dreta junt amb els altres, el L7 A, B i C. Res més. Gràcies per tot.
Gràcies, senyor Lobo. Malauradament som molt conscients de l'estat de la flota dels autobusos de la nostra ciutat, que no som mereixedors de tenir aquesta flota d'autobusos que jo crec que és més ferro donant voltes per Sant Cugat que els autobusos que hauríem de tenir. I... D'acord. Però tot i així, nosaltres tampoc podem eludir responsabilitats i per això portem un any, ara fa un any que estem dialogant amb l'àrea metropolitana de Barcelona per resoldre aquest tema. I l'asseguro que si l'àrea metropolitana no ho resol, ho resoldrem nosaltres. Pensi el que li acabo de dir. Bueno, no, és que això passa, sap per què? Per tenir autobusos nous. No autobusos de, com vostè ha dit, dels anys, de fa massa anys. Els autobusos que tenim no són els que Sant Cugat necessita ni cap població necessita. Gràcies, senyor Lobo. Ens queden 15 minuts. Si hi ha algú que vulgui formular alguna pregunta que no tingui res a veure amb allò que hem parlat, doncs endavant. Si li poden acostar un micròfon.
Bona tarda. Algunes mestres de l'Escola Bressol al Niu ens agradaria denunciar públicament l'abús que l'Ajuntament està exercint sobre una treballadora del Niu, el no regularitzar ni reconèixer les seves tasques com a directora. El dia 1 de setembre del 2023, una mestra de l'Escola Bressol Municipal al Niu va ser designada com a directora. Se li van encarregar l'exercici de les funcions superiors, dient-li que el procés es regularitzaria de forma legal en quant abans. En reiterades vegades, aquesta persona ha reclamat la regularització d'aquesta situació i el Departament d'Educació i de Recursos Humans ha respost comunicant que hi havia altres urgències i gestions a resoldre abans d'atendre la formalització de la direcció del Niu. A més, la regidora d'Educació, tot i estar al corrent d'aquesta situació, s'ha desentès i despreocupat, tot tractant-se d'una irregularitat de la seva responsabilitat. Transcorreguts gairebé dos cursos, seguim en una situació irregular al Niu. Tenim una persona a la que no se li està reconeixent les tasques que està realitzant com a directora, així com les responsabilitats que suposa aquest càrrec.
Trobar-se en aquesta situació provoca un desgast i un malestar emocional tant per la persona implicada com per tota la resta de l'equip del Niu. L'Ajuntament, en moltes ocasions, ha respost de forma inadequada, fent ús de poder i manifestant que tot allò que no ha cobrat aquesta persona no se li pagarà de forma retroactiva, al·legant falsament que la treballadora va assumir el càrrec de forma voluntària des de l'inici. Actualment, l'import que li deu l'Ajuntament per les tasques realitzades ascendeix a la quantitat aproximada de 10.000 euros. Des de fa 3 setmanes, la persona afectada es troba de baixa laboral per aquesta situació i a sobre se li demana que prengui una decisió. Si continua en la mateixa situació o si deixa el càrrec, però seguim fent les funcions d'organització del centre, és a dir, seguir treballant sense reconeixement econòmic, com ha fet fins que no ha pogut més. En cap cas, l'Ajuntament es responsabilitza d'oferir-li una solució, ni tan sols provisional. Exigim una resposta ràpida i una solució, ja que en moltes ocasions s'ha parlat amb recursos humans, amb la regidora d'Educació i amb aquelles persones responsables d'aquesta situació, i no s'ha solucionat res. Gràcies.
Moltes gràcies. Li dona resposta al senyor Carles Brugueroles.
Bon vespre ja i gràcies per ser-hi. I gràcies també a la persona implicada, la senyora Ferrer, no? Que és doncs, qui ha vingut assumint tota aquesta responsabilitat de tot aquest temps, que per mi és un exemple molt clar de la necessitat imperiosa que teníem de reformar aquest organisme autònom, el patronat, no? I per dotar-lo realment de la musculatura necessària per reaccionar amb normalitat, amb com han d'organitzar, com han de reaccionar les organitzacions que tenen tot allò que han de tenir, no? Que és la necessària autonomia i els mitjans i els recursos per poder-se organitzar doncs, d'una manera normal, com toca, no? Com correspon. No, no sé, avui hem rebut un burofax avui mateix que ens dona un termini que no es pot complir, ja us ho avanço, no sé si està aquí la senyora Ferrer, però aviam, en tot cas aquesta és una situació que amb la regidora la coneix de fa més temps, jo de fa menys temps, i que és una d'una certa relació que tenim, que és possible que amb els sindicats de l'organisme autònom estigueu en contacte i que sabeu que estem avançant i treballant coses concretes per avançar. Perquè aquí la idea que teníem era que calia acabar la reforma de l'organisme, que ja està pràcticament acabada, nomenar una nova direcció i, per tant, i aleshores afrontar tot allò que correspongui des d'una nova direcció. Com que això se'ns ha demorat una miqueta, hi ha assumptes que els estem ja tirant endavant, sense perjudici que la resta dels temes vagin avançant. No? Per tant, escolta, prenem, nosaltres tornem a prendre bona nota, la voluntat és de resoldre-ho el més aviat possible, des d'un prisma, diguem-ne, de que les coses les hem de fer bé també. És a dir, haver assumit el rol no vol dir ser. Jo no puc certificar en aquest moment que l'Ajuntament tingui aquest deute. Quan vull dir, jo també sóc el responsable d'economia i haig de defensar el patrimoni, la integritat del patrimoni públic municipal. Per tant, o sigui, aquí hi ha alguna qüestió jurídica que s'haurà de dirimir, però que es farà amb la millor voluntat, perquè al final el que compta de veritat és que com a organització estiguem donant el millor servei possible, que és el que totes i tots estem compromisos a fer. Però gràcies per ser-hi i, insisteixo, tirarem endavant i ens en sortirem i ho resoldrem el millor possible. Gràcies.
Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més sobre alguna temàtica diferent. Endavant. Sí, l'acosta en un micròfon.
Gràcies. Bona tarda. Em dic Aniol Pérez, vinc en representació de les promocions de pisos de protecció oficial dels barris de Plaça Rabassaires i de Vallseca. Veníem per el tema del nou contracte que se'ns ha imposat d'alguna manera, en cap moment se'ns ha consultat si ho acceptàvem o no. Estem, primer de tot, molt agraïts amb aquesta ampliació que ens feu de contracte, que se'ns acabava de termini de 15 anys, i aquesta ampliació que se'ns fa. El que passa que hi ha algunes condicions que ens agradaria revisar, creiem que ens falta, que falta transparència, i algunes clàusules que creiem que no ens donen massa confort. Una d'elles, per exemple, és la que més discrepància crea o més preocupació crea a tots els veïns i veïnes de les dues promocions, és el tema de renovació anual. Una renovació anual no dona cap mena de tranquil·litat. Gent, sobretot amb fills, que no saben si poden inscriure el nen a l'escola o no a l'abril següent. Gent que, per exemple, no sabran on poden ser, tot i que compleixin o no compleixin una renovació anual, crea una crispació i un estat d'ansietat que creiem que no és necessari. De fet, hi ha molts pocs contractes de pisos que es fagin d'un sol any, d'anual a anual. D'acord que en portem ja molts, però podríem demanar, si pogués ser una reunió, per poder delimitar aquests casos, poder-los debatre i poder parlar i trobar una entesa. Hem intentat parlar amb Promusa i les respostes no són massa adients, no aconseguim passar del filtre. Llavors ens agradaria mirar de tenir una reunió amb el Consell Administratiu de Promusa per poder debatre sobretot aquest tema de la renovació anual, que és el que més preocupació ens porta, i després un altre punt que ens demanen també, que és el tema de presentar tot el tema de extractes bancaris i comptes bancaris, i estem d'acord, però que es defineixin, si us plau, quins són els barems que prendran per considerar si som aptes per seguir visquent allà o no. No es marca en cap moment en el contracte, simplement es demana que presentem i que es valorarà en cada cas si s'ha de continuar o no. Llavors, sisplau, si poguéssim tenir una reunió, no sé quins passos hauríem de seguir, però ens agradaria poder tenir una reunió per debatre això més aviat que tard, perquè entenc que ens començaran a demanar papers doncs ben aviat, si no és ja.
Sí, sí, la veritat en aquest cas li he de dir que ara li contestarà el regidor d'habitatge, no? Però que li vam donar moltes voltes amb l'objectiu de facilitar a totes aquelles persones que la seva situació personal és igual o pitjor que la que tenien fa uns anys, tinguessin l'oportunitat de continuar. I li van donar moltes voltes, certament, eh? Però parlarem tant com faci falta. Senyor Francesc Duc.
Sí, molt, molt bé, gràcies. Amb la mateixa línia de l'alcalde, jo crec que vam fer un pas molt important, no? Perquè fins ara els lloguers de Sant Cugat tenien una data de caducitat i per tant vam obrir la possibilitat precisament per donar tranquil·litat als llogaters. I l'objectiu és aquest, que mentre es mantinguin les condicions econòmiques que estipula, no, l'ingrés en un habitatge de protecció oficial, doncs poguéssim traslladar aquesta tranquil·litat. Sí que és cert que al mateix temps que donàvem aquesta tranquil·litat, també volíem dotar-nos de més sistemes de garanties per tal de que, perquè malauradament a vegades ens hem trobat de gent que intenta enganyar una mica l'administració, doncs, per poder utilitzar els pisos durant més temps. Llavors, per tant, com a administració sí que dèiem, vale, donem continuïtat a les persones que realment ho necessiten, però som més estrictes en quant a demanar documentació, precisament per assegurar-nos que ningú ens enganyi. A partir d'aquí, quedem quan... Després, si vols, ens passem el contacte o parlo jo amb el gerent de Promosa, que suposo que ja haurà tingut les teves dades i en parlem, d'acord? Perfecte. Perfecte, cap problema, gràcies.
No sé si algú... Endavant, endavant.
Hola, bona tarda. Àngela Palacios, veïna i de l'Associació Veïns de Sant Cugat Centre, Veïns contra el Soroll. Crec que el tema és de la senyora Paraire, perquè és via pública. La normativa de Terrassa, si vostè se'n recorda, ja és la segona vegada que li demano. M'agradaria que posessin data perquè és que no ha d'estar al calaix, ha d'estar sortir i firmar-se. Espai de Terrassa, vostè em va dir que hi havia una sobreocupació i a més va sortir en el tot número 1961 que la mirarien perquè des de que hi havia això de la pandèmia van expandir molt les taules, cadires i tal, i ara ja no es pot passar pels puestos, sobretot per l'emblemàtica, és horrorós, pels laterals impossible, i has de donar la volta a la plaça. I llavors també em va dir que també tenien present per un real decreto que havia sortit que sota façana no podíem, diguéssim, posar taules i cadira. I en tot absolutament les cafeteries de Sant Cugat no pot passar cap persona invident. Bueno, la tercera és la festa del Raig. Això va en el paquet de les terrasses i tal. La festa del Raig, del divendres a diumenge, va ser històrica. Des de les 9 del matí hasta, no les 11 que tenien, el primer dia divendres i dissabte tenien, crec, fins a les 11 de la nit, música. Res de res. Vaig tindre de trucar al 112, que ja els hi costarà, perquè el primer dia se van estar fent juerga després de la música hasta les 2:30. Clar, això no, perquè, escolti, 3 dies és que vivint allà i estem avorrits de la vida, amb una sonometria impressionant, a sobre batucada. El primer dia van plegar, ja li dic, a les 2:30. El segon dia van ser més prudents i llavors a les 12 i tal se'n van anar. I el tercer van vindre les batucades, que miri, Déu ens va ajudar, o Santa Rita, o que sigui, que va ploure i la batucada va acabar una miqueta abans de temps, perquè estaven ja, escolti, plegats, cansats. N'hi ha a les cases criatures, n'hi ha gent gran, i escolti, són 3 dies, del dematí, de les 9 de la mini música i cachondeo, hasta les tantes de la nit, perdoni. Però, i a més, fregint fritangas allà a la plaça, les correspondientes casetes que vendien vino, agua i el que sigui. Escolti, no està prohibit, no hi ha una llei de fums i tal i qual que està prohibit fer les coses, han de tenir uns tubos, tal i qual, o sigui, jo crec que 3 dies els residents d'allà no pugueu obrir les finestres és molt fort. I jo el que demanaria també, que sempre li dic, senyora Pereira, i amb tot el respecte del món que a vostè,
ja els hi agraeixo que m'escoltin. Jo, si veuen, tot és la qüestió de soroll i les mandangues aquestes de les terrasses, perquè del resto ja hi ha altres associacions que ho fan. Però jo li agrairia que repartís la cosa. Vostè, si suporta a casa seva lo del raig, després me lo explica. I si no, ve al meu balcó, que la convido a un sopar. Tranquil·lament, escolti, divendres, dissabte, diumenge, hi ha molta casa, a casa hi ha molta alegria i un bon sopar. O sigui que jo crec que es tracta de l'espai públic, que ja li he dit moltes altres vegades, que hi ha molts i molts puestos i molt apanyats a Sant Cugat. No és la plaça Barcelona el centre d'atenció tot l'any. Escolti, és que tenim 4 o 5 problemes de la plaça Barcelona agafats tot el mes. Això no pot ser, escolti, posin al camp de gol, que estan molt tranquils i molt serios aquell senyor, i els hi donen alegria també, per exemple, al Parc Central, el Barnils, miri que hi ha puestos, i tot ve al centre de la plaça Barcelona, que hi ha gent gran, residents, persones que estan, algunes invàlides, tal, i que tenen el jaleo a casa. Escolti, sap on vaig dormir jo aquests 3 dies? Pues en el passillo al costat de la porta d'entrada de casa meva. Si vostè veu que això és normal, tinc família que han vingut de Balears i la mateixa mandanga s'han tingut d'anar a la Terrassa, a casa d'un familiar, perquè està a les 2:30. No, pues no, perquè tots treballem, i jo crec que precisament estem en una ciutat on paguem els impostos més alts de tota Catalunya i part d'Espanya. No es queixem més que, fixis que poca cosa, del soroll i de tot aquest historial que porta el soroll i les sobreocupacions. Home, jo crec que són prudents, però ja han arribat al cupo, i jo veig que no sóc sola, que la senyora del campo de futbol també està contenta amb les criatures. Vull dir, es tracta de repartir. Això del reparto no s'ha sapigut o no s'ha pogut fer, no sé com dir-li, però el reparto no és equitatiu, ja li dic jo, que porto des de l'any 2017 en l'associació veïns del centre, veïns contra el soroll, són anys batallant contra la mateixa qüestió. I escolti, tinc corda per rato, eh? No faré com aquest senyor, no, el año que viene no vengo. Si Déu em dona salut, penso venir, amb tot el respecte del món, a que vostè pues me solucioni un problema, com a veïna que sóc, que necessito descansar, sincerament, jo i la meva família. Per això els agraeixo molt que m'hagin escoltat, i ja li dic, vinc sempre per això. Vostès quan me veuen la cara ja saben el que vinc. Tranquil·lament, eh? El soroll, tema soroll i les sobreocupacions. I moltes gràcies per donar-me l'ocasió.
Gràcies a vostè. Li dona resposta a la senyora Cristina Paraire.
Sí, moltes gràcies, senyora Palacios. Aviam, fa molts anys que ve i sabem tot, vostè, doncs, la preocupació que té, i jo crec que l'Ajuntament ha anat fent una evolució amb el control de les activitats i del compliment de les diferents normatives. És cert que Sant Cugat és una ciutat molt activa, val? On hi ha moltes mostres de cultura popular o associacions que tenen ganes de celebrar, i jo sí que li puc dir que almenys ho intentem, ja veig que no molt èxit, però jo ja veig que no ho fem prou, i tindré en compte tot el que vostè ha dit, però sí que intentem de mirar, de trobar aquest equilibri entre els diferents espais de la ciutat on es celebren coses. És cert que aquest cap de setmana a la plaça Barcelona hi ha hagut la Fira del Raig, una fira que vostè l'ha descrit d'una manera, perquè evidentment doncs, hi havia gent, val? Es va intentar doncs, acotar els horaris, acotar el tema de la música. Em consta que policia i organitzadors a partir de les 11 doncs, han anat desmuntant i intentant acompanyar la gent doncs, perquè surti, però evidentment si davant de casa teva et fan alguna cosa, et pot molestar. Per això hem intentat doncs, reduir aquests horaris, que anys anteriors eren més amplis, precisament doncs, perquè durant el dia es pot posar música, mentre no es superin uns límits i no unes hores continuades, vull dir, es pot fer activitat a la via pública. L'únic que hem d'intentar doncs, que compleixi i que no sempre li toqui el mateix doncs patir aquesta activitat. Penseu que ara ve maig i juny, i sabeu que i juliol, però sobretot maig i juny, doncs ja la ciutat fa com surt molt al carrer, les entitats, també les coses que s'organitzen, va haver la Fira del Raig, ara vindrà la Nit en Blanc, vindran diferents activitats, i ja s'ha mirat de que no tot sigui a la plaça Barcelona, que també crec que feia temps doncs, que la teníem com una miqueta protegida perquè venia ara la Fira del Raig i intentem anar alternant el tipus d'activitats. Jo sí que li puc dir que almenys ho intentem des de via pública combinar, que no hi hagi cada cap de setmana d'activitat en un mateix davant dels veïns. Normalment ho complim. Sí que l'avanço que d'aquí dues, el cap de setmana que ve, no l'altre, tornarà a tenir unes petites activitats, però també estem treballant doncs amb l'horari aquest, de que sigui doncs el que permeti complir. I del tema de les terrasses, vostè ha dit que jo vaig dir que hi havia el Real Decret que no deixava sota els balcons, no és exactament així. El que li vaig parlar jo és del Codi d'Accessibilitat, val? Que ja estem fent actuacions en diferents terrasses, que doncs, les anem allunyant de vorera, hem reconduït ja molts expedients d'aquests que li vaig comentar en el seu dia, però estem treballant amb l'equip que hi ha, que també és limitat, sense pausa, però anem fent i anem entomant cada cas. Jo sé que doncs, lamento en aquest cas doncs, que ho hagi viscut així, però perquè a més també ha coincidit doncs, que pels 25 anys d'una escola de batucada i també com era el 25 aniversari vam voler crear aquesta ginèrcia doncs, amb altres activitats de la ciutat i em consta que va haver una passada per allà, es van tocar unes cançons a la tarda, no a la nit, i van després marxar cap allà. Per tant, de veritat que estem molt pendents, ara en una ciutat ja soroll, que podem fer a vegades hi ha una mica més d'activitat que una altra, però de veritat que ho estem intentant mirar amb molta cura tot. Això no és un dogma de fer, això es pot mirar.
Molt bé. Ens queden 3 minuts per una darrera pregunta. Si algú vol formular una darrera pregunta, si no, continuarem el ple municipal. Doncs continuem el ple municipal amb el punt número 50, que seria la moció del grup municipal del Partit Popular per la implantació del servei amb bicicleta.